Lluís Carrera, Jofre Mateu, què tal, com esteu?
Bon dia.
Què farem?
Molt bon dia. Mira, tres cafès porto ja avui.
Tres?
Tres, tres.
I tu?
Jo un.
Ets molt de cafès, tu, Lluís?
Sí, sí, m'agrada, m'agrada.
Quants al dia?
Tres.
Ah, són els que ja t'has begut.
Avui en farà més, avui en farà més.
Avui he acabat la dosis, però si pinta que sí.
Són les 12:18, en una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que avui he hagut de fer jo, perquè el Flaqui encara està a Londres.
Carai.
Lluís Flaqué, com s'ha despertat Anglaterra després del 3-0 del Chelsea al Barça?
Hola, Siqué Rodríguez, què tal, com estàs? Bon dia. Doncs Anglaterra s'ha despertat en fred. Feliç, evidentment, als seguidors del Chelsea per aquest triomf, celebrant que Estebao va passar per damunt de la Minyamal, que el Chelsea va passar per damunt del Barça, i pel que fa a l'expedició del Keti Jugues, que estem a punt d'embarcar per tornar cap a casa, doncs, home, amb la sensació que de moment els equips de la Premier o aquest Chelsea ens queda una miqueta lluny si no som capaços d'igualar agressivitat com exigia Hansi Flick a la roda de premsa posterior, i que ara mateix doncs l'equip ha de reflexionar al voltant de com afronta certs partits, perquè aquest any les grans cites no hem sigut capaços de treure-les endavant. Així que queda molta Champions per davant, segueixo convençut que el Barça farà grans coses en aquesta Champions, però evidentment s'han de corregir moltes coses, com va quedar palès ahir.
No em vull fer pesat, però requadro el que comentàvem amb el Ramon Besa. El Chelsea s'ha gastat en 4 anys el diferencial entre fitxatges i traspassos. O sigui, el que et queda net, s'ha gastat 800 milions d'euros i el Barça 20. En el mateix temps, 4 anys, el Chelsea 800 milions, el Barça 20. I tampoc em vull fer pesat, però requadrem el que hem comentat abans i explicava el Manu Carreño al Larguero. 13 enfrontaments entre equips espanyols i anglesos. Els últims 13 enfrontaments, només una victòria, la del Barça contra el Newcastle. Ha perdut l'Atlético, ha perdut el Madrid contra equips de la Premier i només ha guanyat el Barça contra el Newcastle els últims 13 enfrontaments. I si mires la classificació de la Champions, veus que entre els 8 primers, que són els que es classifiquen directament per vuitens de final, n'hi ha 4 anglesos. Dels 8, 4 són anglesos. I dels 12 primers estan els 6 de la Premier. En canvi, veus el Villarreal ja pràcticament eliminat, l'Atlètic Club patint, el Barça tres quarts del mateix, veurem què passa avui amb l'Atlético contra l'Inter i el Madrid davant de Olympiacos. Però tampoc vull ser catastrofista ni desviar l'atenció del que ens ha d'ocupar, que és el partit del Barça a Stamford Bridge. I ara en parlarem amb el Flaqui, amb el Lluís Carreras, amb el Jofre Mateu, també amb l'Adrià Albets i amb el Santi Ovalle. Hola, Santi.
Hola, què tal? Bon dia.
Aviam si pots aguantar a facturar, perquè d'aquí a una estona, cap a la una del migdia, sí, trucarem al representant d'Estebao Williams, de Messinho.
Ah, molt bé.
André Curí, que el va oferir al Barça diverses vegades, com ens has explicat tu. Avui és dia perquè tregui pit, entenc, després del partit de Messinho.
Per André Curí, si cal o balli, perd l'avió, eh?
Jo només em pregunto què seria de la propera era del Barça si hagués pogut ajuntar a l'equip a Lamine Yamal i Estebao.
Molts diran que això és avantatgista, per això, ara.
No, no és avantatgista, perquè aquest futbolista, com jo vaig explicar bé ahir, se'l va oferir al Barça des dels 14 anys. Era un preu que podies assumir en aquells moments. I,
no,
clar,
entenc que per entrenar,
no? Perquè
dos cracs,
sí, que tenim...
Entenc que seria, sí, per entrenar, perquè als 14 anys no el pots treure,
sí,
de l'asil.
No, però bloquejar-lo, bloquejar maneres de bloquejar-lo, d'anar fent l'operació, d'anar cuidant el futbolista. El Barça sempre li ha agradat, però mai ha tingut anat de debò pel futbolista, i sempre és millor tenir dos cracs a l'equip que un.
Quan aquest el és el que ens va portar André Curí, no?
Ai, sí. Vitor Roque.
A Vitor Roque, no?
Sí. Sí, sí, també li preguntaré.
I ara recordo el llibre de Xavi Torres, que deia quants jugadors brasilers de la Masia han debutat amb el primer equip. 14 anys,
bueno,
és una aposta molt
aquest,
difícil, eh?
Però aquest és top mundial, eh?
Ara.
O sigui, amb 18 anys és titular a la selecció brasilera.
Aparquem-ho, sí, per la una del migdia.
Va,
tenim, sí, previst trucar a André Curí amb el Santi Ovalle per parlar de Messinho, d'Estebao Williams. També li preguntem per Vitor Roque i, evidentment, aprofitarem per recordar aquella màgica frase que ens va dir el que t'hi jugues sobre Vinícius, que és culé, 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 però culé de llorar.
Culé, 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 de llorar.
Aviam què pensa del que està passant amb Vinícius al Madrid,
que
el coneix bé.
Que ya está metiendo mierda, has perdido tú, hablas de tú perdido, que has perdido, que está hecho Chelsea, está hecho ta, y has perdido.
Va, Adrià, ¿qué es digo al vestido después de perder 3-0 contra el Chelsea?
Què tal, Sique? Bon dia. Doncs, home, la veritat és que ahir jo vaig veure un Hansi Flick més decebut o fins i tot resignat que emprenyat amb els jugadors i amb la imatge del seu equip. Sí que va reconèixer que a Europa han de ser més agressius, que a part d'intentar tenir la pilota i controlar el joc en els duels han de ser més intensos, i intentava Hansi Flick ser positiu perquè diu que fa unes quantes setmanes ja que veu coses que li agraden i que està segur que competiran millor d'aquí poc.
Yes, yes, we will see it from Barcelona. This is what I can promise.
Sí, veurem a un Barça diferent. Això és el que puc prometre. Ja ho vaig dir a la roda de premsa abans del partit. Veig com entrenem, veig la qualitat, la intensitat. És totalment diferent a la que teníem fa 6 setmanes. Estem recuperant jugadors, fet que ens fa pujar la qualitat també als entrenaments. És el que veig i tinc molt bones sensacions al respecte. Soc optimista.
And I have really good feeling about that and looking positive.
Parlava també Hansi Flick de l'expulsió d'Araujo, intentava exculpar-lo d'alguna manera de la segona groga per la falta a Cucurella i valorava així Flick com aquest fet havia condicionat el partit.
The first yellow card, I don't know exactly what happens.
Amb la primera targeta groga no sé què ha passat exactament. He de parlar amb ell, però també de veure els vídeos i el partit de nou per analitzar-ho. Al final, la segona falta podia passar, però potser podria no haver anat a terra en aquella acció. No fer aquella entrada, sinó més aviat guiar-lo. Però aquestes coses passen al futbol. No era el millor moment ni el millor partit, però és el que hi ha.
Dels jugadors, sí que ahir només dos van donar la cara després del partit, els García, Eric i Joan. El porter, Joan García, parlava també d'aquesta expulsió d'Araujo i de com això va marcar ja l'equip, sobretot de cara a la segona part.
No, al final, bueno, és el detall de l'expulsió. En partits com aquest marca més la diferència que potser amb altres. Al final és un equip molt físic, que si... amb 11 contra 11 ja costa igualar-los en aquest sentit, doncs en un menys encara més, però crec que a la primera part hem estat a l'alçada, tant a nivell físic com a nivell futbolístic, així que hem de treure també això positiu del partit d'avui.
I Eric, en aquest cas, feia també autocrítica, deixant clar que han de ser més competitius en partits contra grans equips com ho és el Chelsea.
Bueno, jodida. Al final nos encontraban todo el rato el hombre libre, pues hemos tenido que ir todo el rato pues corriendo detrás del balón. Tenemos que, bueno, ser un poco más competitivos en estos tipos de partidos, porque al final ellos te van al duelo, segundos balones, y si tú ahí no te haces fuerte y te los ganan, pues es casi imposible ganar.
I et recupero també per acabar, sí que per tancar, les declaracions que va fer Robert Sánchez, el porter del Chelsea, a la zona mixta allà a Stamford Bridge, perquè aprofitava per treure pit de la Premier i per destacar sobretot el partit que va fer Cucurella ahir anul·lant a Lamine Yamal.
¿Cómo has visto ese emparejamiento Cucurella con Lamine?
Lo tiene en el bolsillo.
Hay mucha intensidad, diferencia de intensidad ahora mismo entre el fútbol español y el inglés, porque en los duelos directos casi todos los partidos los ganan los equipos Premier.
Bueno, al final todo el mundo es muy bueno hasta que viene a la Premier League, ¿no? Es lo que siempre digo.
Robert Sánchez. Sí, sí, lo tiene en el bolsillo y todo el mundo es muy bueno hasta que viene la Premier.
Bueno, lo de lo tiene en el bolsillo interpreto como una broma, pero lo de después de que todo el mundo es muy bueno hasta que viene la Premier es una vacilada tremenda, ¿eh?
Pero mola, ¿eh? Va fort, ¿eh?
Sí.
Aquest és el porter del Chelsea, ¿eh?
Això és molt llarg, ¿eh?
I tant, sí, perquè els equips de la Premier també molts comencen bé i acaben ja més justet, no sé si és per la competitivitat de la seva lliga, pel desgast que comporta, però l'exemple és el Liverpool de la temporada passada.
L'any passat a la semifinal sí que només hi vivia un anglès.
Clar.
Així que al final això potser s'acaba posant tot a lloc. Així que...
Va, per centrar-nos amb el Barça, avui és un dia, entenc, de soltar les frustracions. No sé si és just el que detecto, i ara ho escoltarem també amb els oients que ens envien missatges al 606-32-72-11, en Araujo o Frenkie de Jong. És injust o al final, per exemple, l'expulsió d'Araujo, com hem escoltat en Joan García, marca el partit?
Sí que la marca. O sigui, marca l'inici del Barça, marca l'error de Ferran, però clar, no ens podem posar a pensar què hagués passat si Ferran hagués fet el gol, què hagués passat si Araujo té un moment de pausa i pensa que no és una jugada definitiva i que pot recular un pèl i després sí guanyar el duel amb Cucurella amb més espai. Bueno, clar, el que deia Hansi, això és futbol, no? A mi m'agradaria saber realment què veu ell que el Barça ha millorat per intentar jugar aquest tipus de partits. I no m'agrada parlar de competir. Jo crec que hem de parlar molt més del joc, que se'n parla poc, guanyant duels, hem de fitxar un mig centre físic, hem de córrer darrere la pilota, hem de pressionar... No, escoltem. Què fem amb la pilota? Repeteixo el que dic fa moltes setmanes. Digue'm quin mig al camp poses i et diré el que vols que jugui el teu equip. i és normal, amb aquest mig del camp, amb Frenkie, amb Eric i amb Fermín, que està massa dalt, és molt difícil
massa que... Massa dalt Fermín o massa baix Frenkie de Jong, perquè ahir el Barça jugava amb un doble pivot, amb Eric García i Frenkie de Jong.
Que aquell,
moltes vegades aquell estaven això, en paral·lel.
Doble pivot.
I al bar, Jofre, jo avui t'he dit, mira, et dono la raó a Frenkie de Jong, perquè ahir va jugar molt malament i tu m'has dit, va jugar com sempre.
Sí, sí, perquè a més és veritat que jugué un doble pivot, però no perquè... Estic segur que la instrucció no era jugar un doble pivot. El que passa que Eric era el pivot menys, o el migcampista menys, de menys alçada, i Frenkie de Jong juga el que vol. Que vol dir, a mi no em diguis l'alçada a la que jo he de jugar, perquè jo vindré on me doni la gana. I la rebre on vulga. A vegades és una solució. Jo, ahir, em sembla injust senyalar un jugador, perquè no crec que ningú se salvés.
És molt injusto.
I crec que no va estar bé. Però, a més, no senyalaria especialment mig camp, que ahir el Chelsea te supere i has de ser un futbolista molt diferencial per créixer en això, i el Barça, el mig camp que presenta ahir, no ho és.
Es que hago todo lo que puedo. A mí no... Pff. Si todo el equipo pasa por encima de todo el equipo...
Ahí era una mica això,
esperas también, ¿no?
Sí. Transmetia això, Frenkie de Jong al camp.
Però això no és ahir, eh? No.
Però ahir era exagerat.
Si tu poses el novembre de l'any passat...
Plaqui, que us hem d'alliberar pel tema d'embarcar i tal. Aguantarem el Santi Ovalle, però...
No, podem aguantar, si vols.
L'ambient està enfurbit. Sí, apretava molt la gent o no?
No és dels camps anglesos que apreti més, eh?
És una mentida de collons. Estan
Epa! Mira, Robert Sánchez! Vete a veure l'Ovalle!
No, siguem sincers. Apreta més St. James Park amb el Newcastle, apreta més Anfield amb el Liverpool, apreta més Old Trafford amb el United. No és d'un camp
Sarrenya,
especialment...
També.
Això és perquè és barri pijo de Londres, no?
Sarrenya apreta bastant més.
Chelsea, que és barri pijo de Londres, no? I la gent no apreta tant.
No sé si és la raó o no, però no és ni molt menys el camp anglès. Que després, quan marquen un gol i se venen arriba, sí que notes una miqueta la pressió ambiental, però no és un camp que intimidi en excés. Tot i que és un camp que al Barça li costa, perquè crec que la d'ahir són 9 visites, ja, si no m'equivoco, i només ha guanyat una vegada. Per tant, doncs ens costa jugar davant del Chelsea.
Va, obrim el quiosc amb el Marcos López, perquè crec que vol parlar del que es diu Anglaterra sobre el Chelsea 3 Barça 0. El quiosc del Marcos. Hola, Marcos.
Hola, buenos días. Así que, ¿quién es Lamine? Se pregunta el diario The Times explicando en su portada que Estebao destroza al Barça en una noche perfecta para el Chelsea. En The Telegraph, más de lo mismo. La sensación adolescente de Estebao eclipsa a Lamine mientras el Chelsea humilla a un Barcelona con 10 jugadores. En The Independent no se escapan de esa línea argumental. Estebao bate a Yamal en la batalla de los prodigios y el Chelsea aplasta al Barça. En The Guardian, obviamente, no iban a ser menos. Jonathan Wilson recalca en su artículo de opinión que Estebao brilla ante Lamine con un show en el que demuestra por qué él, el brasileño, es un diamante raro en el Chelsea. Aunque eso sí, empieza el periodista inglés explicando que todo lo que hace Lamine rezuma calidad, incluso cuando está paseando con aspecto abatido, lo que hizo bastante en Stamford Bridge. Lo hace con la gracia despreocupada de una estrella. Acaricia la pelota en lugar de patearla. Se desliza en lugar de correr. Pero no fue el mejor delantero anoche de 18 años en el lado derecho. Ni tan siquiera se acercó a lo que hizo Estebao.
Déu-n'hi-do, Flaqui, com hi van a Anglaterra?
Sí,
¿quién
sí,
es Lamine? Es per agafar les portades i que Lamine se les...
Mira, això t'anava a dir.
Papel i l'habitació amb això,
Ja te digo yo quién es. És el hijo de Hasselhart.
Deia i Flick que quan ens tornem a trobar amb un equip anglès i el Chelsea un altre, el Barça, veurem un Barça millor, doncs escolta'm, això passa per si a quarts de final, a semifinals, amb una eliminatòria del futur et trobes amb el Chelsea, escolta'm, recuperar aquest diari de Times, empaparar-ho a la guixeta de Lamine Yamal i que demostri qui és Lamine, i que demostri i posi una miqueta les coses al seu lloc. Sí que, em deies abans, si Stamford Bridge apreta, no apreta, però sí que li tenen certa tírria al Barça. Allò d'aquells emparellaments del 2009, de Mourinho, etcètera, va generar una rivalitat, va generar una rivalitat que escolta'm, que ens tenen certes ganes, diguéssim.
Lo de Lamine Yamal entenc que és conseqüència de ser el crack de l'equip, estàs al focus i ho has d'assumir amb naturalitat, però em sorprèn el que ens ha explicat el Marcos, tota la premsa anglesa centra la derrota del Barça en aquest duel, Estebao Williams i Lamine Yamal.
Bueno, ara volen donar-li bombó a Estebao i em sembla bé. Jo no vaig veure... És a dir, si parlem d'un i l'altre, no em va semblar un partit on diries quin desastre la Mini i quina meravella d'Estebao. Estebao em sembla molt bon futbolista, però no te'l canvia ni vamos. No vaig. Jo no hi trobo debat aquí.
No, però ni Estebao, per Lamin, ni pocs jugadors. L'estat de forma de Cucurella sí que és molt bo.
Partit que va fer és espectacular.
Sí, Caicedo també va fer molt bon partit i és bon jugador. Neto, a dalt, però jo no canvio pràcticament cap jugador del Barça per cap del Chelsea. I és bo que la premsa visitant, en aquest cas la que fa les cròniques del Chelsea, posi'm la min, això vol dir que li importa, això vol dir que és un jugador important, transcendent i que li tenen por.
I és veritat que Cucurella està molt bé, però ahir teníem aquest debat precisament el que t'hi jugues.
Se li posa el context que ell necessita.
Exacte, o sigui, Maresca construeix una cosa que és dir, a Cucurella tot és defensar res cap endavant amb la min rebent d'esquenes. Clar, aquí li guanyaves unes quantes, ho hauríem de veure si el Barça és capaç de portar-li la pilota a la min, que tingui de cara encarar-lo un contra un.
La clau del partit d'ahir és estar a la banqueta? Maresca i Flick, o no?
No, jo faig corresponsabilitats. Per mi, la idea de Flick és no ficar pilotes a dins i que els robos vinguin per fora si ens apreten, no està mal tirada. Ara, jo buscaria més solucions a l'hora dels que han de rebre a dalt, però crec que els futbolistes també no pot ser que cada que arribi a la perdi. Vull dir, si s'ha de jugar així per no perdre a dins, els de fora se n'han de quedar, i ahir no va passar.
Jo la segona part sí, diria, jugant amb avantatge al Chelsea, posa un migcampista més, treu el lateral, posa Reece James, que era mig centre, posa
groga.
El lateral.
El que treu estava en groga i va dir...
Sí, mal Augusto estava amb targeta, i jo crec que aquí sí que llegeix bé el que necessitava el partit, repeteixo, amb aquesta superioritat. Però bueno, altres entrenadors no ho llegeixen.
Sí, al Barça li queda jugar contra l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou el proper partit, i ja el 2026, al gener, s'enfrontarà a l'Slavia de Praga i a casa tancarà la lligueta contra el Copenhagen. Són tres rivals de la zona baixa. De fet, els tres ara mateix estarien fora de la Champions.
No serà fàcil, El Champions sempre és Champions, però siguem sincers, i a mi em sembla que el partit d'ahir, no? Ahir el Fermín Suárez deia que prenem-lo com un bolet. Si al final de fase fem 5 victòries, un empat, 2 derrotes, jo al principi t'ho firmava,
I l'Eintracht és aquell equip que va venir a l'Europa League, però que va portar...
Sí, que va envair el Camp Nou.
No tenen entrades, no? Aquests tindran entrades o no?
S'ha de fer...
Alguna sí, suposo, perquè la UEFA t'obliga.
S'ha de fer un puix.
Sí, la UEFA t'obliga.
Que no vinguin i que no es fotin allà el gol aquell que encara no pot haver-hi ningú. I llavors allà sí que la liarem gorda,
Que t'ocupin aquí el gol aquell. No es pot.
A la tercera agradaria bujar-ne i tot.
Allà amb la premsa. Allà.
No, amb les grues, allà. A dalt de les grues. Si es porten malament, penses una grua.
Mig estadi dedicat a entrades, a veure com ho controlen, això.
Ja t'ho dic, no, és que no ho dic en broma.
S'ha de controlar.
És el 9 de desembre, no?, el Barça-Eintracht?
Correcte, sí, senyor.
I març, també.
El 9 de desembre.
Ha de ser un dia important, perquè si guanyem aquest i el guanyem bé, afrontarem els últims dos amb el que dic, amb 16 punts, raro serà, estrany serà que no t'hi fiquis.
Jo tinc dubtes de que t'hi fiquis, Jofre. Crec que aquest any anirà més exigit, això.
De fet, si guanyes els 3 partits, exacte, són 16 punts els que pots aconseguir, sí. No és segur que t'hi posis,
Però hi ha molts enfrontaments directes. L'Inter em sembla que té l'Atleti de Madrid, té l'Arsenal, té...
Sí,
clar, cal veure com avança això.
És veritat, Flaqui, que no serà segur, però està molt a prop.
L'any passat amb 16 t'hi posaves o no?
L'any passat amb 16, l'últim va entrar amb 15. Jo crec que aquest any anirà més exigit, però clar, depèn clar, són 3 jornades encara, més la mitja que queda avui, de quins resultats es produeixin, de si hi ha alguna sorpresa dels de dalt o no, però vaja, que fer 16, jo tinc la sensació que no et garanteix estar entre els 8 primers.
Estic d'acord en que ara mateix és difícil fer aquest càlcul, però jo vull pensar que amb 5 victòries i un empat de tot, jo diria que sí.
Són els 3 partits que li queden al Barça. Dels que ha jugat, ho repassàvem al bar. Demà, per cert, tornarem a obrir el bar, a les 11 del matí, hora catalana, per parlar de l'Olympiacos Madrid. Avui ho hem fet del Chelsea-Barça.
A veure.
Als canals de YouTube del grup Prisa, el propi del que t'hi jugues, també a Carrusel i al diari As. Clar, el Barça ha jugat contra el Madrid i ha perdut. Contra el Paris Saint-Germain i ha perdut. Contra el Chelsea i ha perdut. I els tres ha perdut realment sent inferior al rival. És preocupant, això, o no?
Jo diria que sí. I abans el Barbo ha comentat, no crec que sigui moment de posar en dubte coses ara, perquè estem al mes que estem i perquè, a més, Flick ja parla de recuperar jugadors i que crec que si tenen tots bé ens aproparem a l'any passat, tant de bo el màxim possible, no crec que igual, però ens aproparem. Però els equips, no només amb el Barça, però els que t'emparellen i te fan pressió a tot el camp, saben que el Barça té molts problemes de sortir amb la pilota. I te va passar a Sevilla, també, t'ha passat amb l'Elx, també. Quan te igualen a home al mig camp, inclús amb Pedri tens problemes. Llavors, jo crec que és moment de treure conclusions i de aportar més que no sigui recuperar el to físic i la inèrcia i l'energia de l'any passat?
Jo diria que potser preocupant no, però és simptomàtic. És simptomàtic que contra aquests equips tu no hagis pogut liderar el control del partit amb la pilota, més enllà de baixes, més enllà d'estats de forma. És veritat que no hem tingut aquest any, crec que l'equip top amb un nivell òptim, ja no dic prime, dic òptim, i per tant és l'esperança que queda, no? Veure aquesta recuperació de jugadors, veure aquesta recuperació de nivell dels jugadors, no com l'any passat, perquè no trobarem un Rafinha com l'any passat, un Lewandowski com l'any passat, un Lamin com l'any passat, un Pedri com l'any passat, potser sí, pocs més, un Cubarsí com l'any passat, no els trobarem, però intentar millorar. Jo crec que sí que millorarem, no sé si nos sí, va alcançar.
Mejorarem o si jo estaré allà para...
Ah, sí.
Para dar todo mi apoyo y si hace falta ponerme de delantero, lo que sea necesario, yo estaré para intentar ayudar con todo mi ímpetu.
Amb el Girona també vas patir, me l'has recordat el gol d'Araujo al final.
Sí,
I fixa't que fa uns dies, en partits que no sortien bé, parlàvem molt de que la pressió no estava sent igual. I el Lluís, crec que ja ha anat amb la clau fa estona i fa dies, el problema de si no pressiones bé és perquè no tens la pilota bé. Quan tens la bola bé, encara que sigui transcendent, que hi ha molts moments que el Barça necessite tenir possessió que no sigui amenaçant.
Com a Vigo.
Però guardar la bola i a partir d'aquí generar coses.
Adrià, quan torna Pedri?
Pedri, jo estic gairebé convençut que torna aquest dissabte.
Bé, Adrià.
Però s'haurà d'anar amb molta calma amb ell. Jo no tinc clar si, per exemple, dimarts de la propera setmana ja podrà ser titular contra l'Atlético. Però tinc la sensació que l'evolució és molt bona i que si aquests dies que queden, doncs, demà dijous, divendres, fa un entrenament bo amb el grup, que encara no l'hem vist amb la resta dels seus companys, ja podria entrar com a mínim a la convocatòria rebent l'alta mèdica.
Clar, és que hi ha un detall, Flaqui, que el Barça juga aquest dissabte contra l'Alavés, però després, atents perquè només ha jugat contra el Madrid dels equips de dalt de la Lliga.
Ara fa pujada, això.
Sí. Dimarts de la setmana vinent, Barça-Atlético de Madrid al Camp Nou, partit entre setmana, per allò de la Supercopa Aràbia, que els que la juguen avancen els seus partits. Després, Betis-Barça. El Barça tancarà l'any jugant al camp del Villarreal i l'obrirà jugant contra l'Espanyol. Vull dir, en les properes setmanes el Barça jugarà contra tots els equips que ara mateix estan a la part alta de la classificació.
Tant, sí, és un calendari curves. Que ara fa pujada. Sí, sí, curves pel que dieu, perquè la sensació és que contra els equips de força aquest any no estàs sent capaç d'estar a l'alçada de l'exigència del partit.
Tercer, quart, cinquè i sisè.
Li venen seguits.
Una barbaritat.
Li venen seguits. Avui, com que en dies de tristesa el repte és fer riure a la gent, avançarem el 1x1, que és especial.
A Ciutats d'Europa.
Ciutats d'Europa. I això ho han triat els oients del que t'hi jugues
Barça?
Ho han
triat els oients del que t'hi jugues Barça, que sempre fem l'enquesta a Twitter i a Instagram.
Doncs en un moment, l'1x1, especial Ciutats d'Europa. Però abans, Flaqui, entrem a la teva classe, professor.
Som-hi.
Les notes del professor. Excel·lent.
Difícil avui, però li atorgo a l'esperit do capitau. En una itorfa de notícies engrescadores, quedem-nos almenys amb la rebel·lia de Rafinha, que ha estat l'MVP dels dos dies que hem passat a Londres. Ja la roda de premsa prèvia al partit va ser un exemple de compromís, lideratge, companyonia i ambició, i la mitja hora que va jugar hi va mostrar més sang i nervi que la resta de companys. Si un argument tenim per mantenir esperances d'un Barça que jugui millor a Europa, aquest passa per jugadors amb l'esperit i lideratge de Rafinha. De la foscor de Stamford Bridge, quedem-nos almenys amb la llum del retorn do capitau.
Notable.
La promesa de Flick. Si ens tornem a trobar amb el Chelsea, veurem un millor Barça. La frase del tècnic a la roda de premsa me la gravo. Acabat el partit, la sensació és de que no hi ha res a fer, que no ens dona per igualar els anglesos. Flick va vendre optimisme, conscient que per assolir aquest millor Barça el que caldrà és collar de portes endins. La col·lecció de partits on t'han superat és prou ampla com perquè els jugadors prenguin ja nota. Si volen competir, hem de jugar al 120%. L'any passat Flick celebrava l'extra d'agressivitat de l'equip. I és que el 120% el tècnic sap que el Barça juga millor futbol que els anglesos. Confiem retrobar-nos a la Premier més endavant per permetre Flick complir la promesa que va fer ahir a Stamford Bridge.
Progressa adequadament.
La necessitat de canviar Europa. Siguem sincers, els avions de la Champions evidencien els tractors de la Lliga. El ritme que et dona per derrotar 16 dels 20 equips de primera queda retratat quan t'enfrontes als grans del continent. No pots pretendre igualar el Chelsea jugant al mateix ritme amb què guanyaràs aquest dissabte a l'Alavés. El PSG ja et va avisar, fins i tot el Bruges et va superar. Ahir el Chelsea et va esborrar. Europa exigeix igualar cames, esforços, intensitat i concentració. Estar un esglaó per sota comporta patiment. Si com ahir et quedes any lluny del rival, el fracàs està garantit.
Suspens.
La reincidència d'Araujo. Als 26 anys, amb molts partits a l'elit, ja a l'esquena, sent capità del Barça, hi ha situacions que ja hauries d'haver après a llegir. Fa dues temporades, l'expulsió en Barcolà va llançar la brossa a una eliminatòria de quarts de final. L'any passat, la seva desídia amb Acerbi va ressuscitar l'Inter. I ahir, sense ser un partit tan transcendental, de nou la seva immaduresa el porta a una expulsió que va deixar l'equip sense cap mena d'opcions. No havia de fer aquella entrada, ens va dir Flick. El que tots sabem, ara falta que ho aprengui Araujo. Amb estatus i jerarquia de capità, no pot continuar cometent pecats de joventut.
Les dades del partit amb el Fermín Suárez.
Bon dia, Sique. Ahir es va trencar la ratxa de 53 partits seguits, marcant almenys un gol per part del Barça, una ratxa vigent des del 0-1 davant el Leganés el desembre de 2024. També es posa punt i final a 24 partits de la Champions del Barça amb almenys un gol i per primer cop Flick coneix el que suposa quedar-se a 0 en 37 partits de la Champions. Fins ara no ho havia viscut ni amb el Barça ni amb el Bayern. Segueixen arribant els gols en contra. El Barça n'ha rebut 3 en 5 dels últims 8 partits de Champions, tantes vegades com en els 27 anteriors. El primer gol de córner va ser el 7è que el Barça rep a pilota aturada aquesta temporada. Ferran va desaprofitar una ocasió clara al principi del partit. Ja n'ha fallat 11 de les 34 clares que el Barça ha acumulat i desaprofitat en aquest curs. Arran de l'expulsió, el Barça va acabar amb registres baixos pel que fa a producció ofensiva, amb només 5 rematades, 2 a porteria, 5 ocasions, vora 350 passades, 100 a camp rival, són poques, i només 9 accions a l'àrea del Chelsea i un volum de pèrdues del 18%, molt per sobre de la mitjana habitual. Molta pèrdua especialment es va concentrar en els de dalt, en els davanters, que van perdre quasi el 40% del que van tocar. Ferran, 9 pèrdues de 22, Rashford, 8 de 18, Lamine, 20 de 60, un Lamine que va registrar un 2 de 8 en regats, i això s'explica per el gran rendiment de Cucurella, que va firmar un 4 de 5 en entrades. Tot i així, Lamine, del Barça, líder en ocasions, 2 en duels, 10 de 14, en recuperacions 6 i en faltes forçades el segon amb 4, després de Frenkie amb 5.
Em sembla una brutalitat la dada del Fermín, que el Barça ha encaixat 3 gols en 5 dels últims 8 partits que ha jugat a la Champions. 3 gols en 5 dels últims 8 partits.
Bueno, els dos de l'Inter, no volíem... el previ de Dortmund, Bruges i aquest.
Bruges.
Volíem el Barça de l'any passat. El Barça de l'any passat de Flicker, això, eh? Era encaixar i encaixar i anar-hi i anar-hi.
Que la diferència potser és que aquest any no hi va estar, no? Perquè no ets capaç de...
No ets capaç de generar.
L'any passat te'n marcaven 4 i tu en feies 5.
Sí, sí, sí.
Però aquest any és que hi va rematar un cop a la primera part entre pals i un cop a la segona.
Clar, i sobretot a l'equip només hi ha Lamine que pugui generar per ell sol ocasions. Els altres, tant Lewandowski, Ferran, Fermín, potser no tant el món, necessiten de l'equip per generar. I aquest és el problema.
Val, que encara no sabeu del Chelsea-Barça amb el Santi Ovalle.
El dia de partit comença pendents de Joan Laporta. Vol respondre Florentino Pérez, però ha de trobar el moment. Millor esperar el resultat de la nit. Finalment, es decideix que no era el dia. El matí continua amb una reunió a tres bandes a l'hotel. Flick, Laporta i l'agent Pini Zahavi. Recordeu que Londres va ser la primera reunió de Flick amb el Barça, amb Xavi encara al càrrec. És la ciutat de Pini. Arribem al camp i l'afició del Barça canta Iniesta, Iniesta. Hi ha coses que mai s'obliden. Acaba el partit i 1.700 culers canten que el Barça és la seva vida. S'apropen cap a Llagre i el suport pocs jugadors. Joan Garcia, Olmo, Gerard Martín, Eric Garcia, Pau Cubarsí... Tots catalans o de la Masia? Orgull de pertinença. Després s'hi apropa Rafinha. Aquest sí ha entès el que és el Barça. A l'altre córner veig l'MVP Marc Cucurella. Quin geni, eh? El que el va deixar marxar sense com a mínim tenir-lo controlat. Això que ha fet avui és normal? Li pregunto al seu entorn. Tots els partits són així, però a Espanya es mira poc la Premier, em respon. Era un dia especial per ell. Des que és a Anglaterra, ahir era el dia que més familiars i amics el van anar a veure. 30 persones de l'Ella fins a Stamford Bridge. Van fer festa grossa. Per últim, pregunto al vestidor. Com estan els ànims? Molt amoïnats? No, em responen. El que hi ha és resignació per l'expulsió. Al minut 43 s'ha acabat el partit. Sembla que el Barça ho explica en tot amb l'expulsió de Ronald Araujo. El partit acaba amb tensió a la zona mixta, però no dels jugadors. Petita batussa entre dos periodistes que gairebé acaba en mans de la polis. Coses de Londres.
Ja hem respectat la contracrònica del Santi Ovalle, perquè és una meravella. Hi ha detallets i anècdotes a cada frase que diu. Us les recomano totes i, a més, escoltar-les amb atenció. Si després les voleu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, estic convençut que descobrireu alguna cosa que us havia passat per alt al directe.
Com quan et mires alguns capítols d'alguna sèrie que te'ls tornes a mirar i dius, hòstia,
però,
això no
va bé. Santi, sisplau, qui eren els periodistes?
sabíem que la repregunta aniria per aquí.
Se dice el pecado, pero no el pecado.
No es pot dir?
No era ningú.
Només direm,
no era
direm que no implica ser Catalunya, eh? No implica ser Catalunya, ni la cadena SER, ni res. No implica.
Val, i on de fer-ho?
Només direm això.
No parlen en aquest idioma. Un no parla en aquest idioma.
Un no parla en català, però sí en castellà.
No.
Un parla anglès, val. I l'altre parla castellà?
L'altre domina la llengua de Cervantes, sí.
Hòstia.
I és tertulià del que t'hi jugues?
No és tertulià del que t'hi jugues.
No.
Però no es diu el pecador.
Per cert, m'envio un missatge a la Núria Vilamala, pendent de les xarxes. Santi, has dit que Stamford Bridge és una gran mentida. Contrasta amb l'story que has publicat a Instagram, una foto de vosaltres tres amb el Roger, el nostre tècnic, Santi Ovalle en primera fila, Flaquer, Adrià i Roger, i l'escrit que acompanya aquesta foto, Santi, és: la cosa no va anar com volíem, però Stamford Bridge sempre mola. En què quedem? Sí. Que sempre mola, no, o que és una gran mentida?
És molt estrany que es contradigui.
És que no és una contradicció. El públic, estan parlant del públic, s'hi apreta. Jo he dit, no, el públic és una gran mentida. Això és compatible amb que fer un partit a Stamford Bridge mola, per suposat que molen. Allà està en Fort Bridge, fer el partit, està colze amb l'Adrià Albets, que no el pots ni moure, doncs és una sensació agradable.
A mi no em va volar gaire, això.
Lluís Carreras, gràcies per estar al que t'hi jugues.
Fins la propera.
Jofre Mateu, ens veiem als Ondes?
Ens veiem als Ondes.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.